Hi ha notícies que costen de pair i quan intentàvem digerir les xifres de víctimes del terratrèmol del Marroc, arriba el cop de Líbia. El mateix cicló que va fer mal al sud de Catalunya, el Daniel, ha colpejat aquest país de la costa mediterrània africana. Les xifres oficials marquen 2.300 morts i la mitja lluna roja estima que hi ha més de 10.000 desapareguts. Passa en un país ja devastat pel conflicte. I posarem context. De vegades una catàstrofe tapa l'altra. En aquest informatiu buscarem espai per parlar de les dues. El concepte d'amnistia continua marcant la discussió política i avui José María Aznar ha anat més enllà.
España acumula energía cívica y masa crítica nacional para impedir que este proyecto de deconstrucción constitucional, de disolución nacional, se consuma. Tiene que plantar cara.
El govern espanyol creu que aquestes paraules són més pròpies d'un colpista que d'un expresident. Aquests dies i després del cas Rubiales veiem que hi ha coses que canvien i coses que no. Continua passant que un home es creu amb el dret de tocar-li el cul a una periodista mentre fa una connexió en directe.
Por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, de verdad me tienes que tocar el culo. Estoy haciendo un directo y estoy trabajando.
El que sí que està canviant és que poc després l'home ha estat detingut. Ha passat avui a Madrid i passa a tot arreu. Al Regne Unit, una investigació ha conclòs que una de cada tres cirurgianes de la sanitat pública ha estat víctima d'agressions per part dels seus col·legues.
Catalunya nit.
Les rutes turístiques acostumen a voler enlluernar els visitants amb un recorregut pels espais més vistosos de les ciutats, però de tant en tant apareixen rutes alternatives. Fins i tot n'hi ha que transiten pels espais que habitualment s'amaguen. És el cas de la putirruta.
Esos agujeros los hemos hecho las putas con nuestro trabajo, nuestra resistencia, con nuestras violencias.
Si teniu un iPhone 14, potser des d'ara ja no us semblarà tan nou. Estrenarem l'iPhone 15 i espiarem darrere el taló del Festival de Cinema de Sitges. A veure què hi trobem. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Cat Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Així sona la catàstrofe que ha provocat el temporal Daniel al seu pas per Líbia. Ha arrasat sobretot la ciutat de Derna, al nord-est del país. Es va inundar després que dilluns a la matinada es trenquessin dues preses amb milions de metres cúbics d'aigua. Les dues autoritats enfrontades que dominen l'est i l'oest del país han fet una crida a la comunitat internacional que ja ha començat a enviar ajuda. Es fa difícil digerir les xifres. 2.300 morts i més de 10.000 desapareguts. Maria Costa, quina és la situació?
Doncs la mitja lluna roja, que treballa contra rellotge sobre el terreny, apunta que malauradament la xifra de morts serà encara més alta. De fet, només a la ciutat de Derna, la més afectada i amb 120.000 habitants, s'hi han recuperat més de 1.000 cadàvers. Aquí l'aigua de les preses ha destruït mig miler d'habitatges i els carrers són com rius. El portaveu de la mitja lluna roja, Tamer Ramadan, en feia aquest pronòstic.
The death toll is huge.
La xifra de morts és enorme. Pot arribar als milers, però no tenim un nombre definitiu de moment. Confirmem amb les nostres fonts d'informació independents que el nombre de desapareguts està arribant a les 10.000 persones per ara.
La falta de recursos fa que els equips de rescat i els mateixos ciutadans hagin de treure les víctimes a mestres domèstics i enterrar-les a les fosses comunes. Segons el director del Centre Cultural Espanyol de Líbia, Abdel Akari, aquest és un dels principals problemes, ho ha explicat a Catalunya Informació.
Lo urgentemente que necesita la gente es equipos de rescate, de búsqueda con maquinarias. La verdad que todavía hay mucha gente bloqueada y hay mucha gente debajo de los edificios destruidos esto y no hay manera para llegarlo con los materiales, con las maquinarias que hay en Libia.
Països com els Estats Units, Algèria, Turquia i Itàlia ja hi han enviat ajuda.
Són les 10 i 5 minuts, tenim el text, les dades, la fotografia d'avui, posem-hi ara el context. Des de la caiguda i mort del coronel Muammar el-Gaddafi l'any 2011, Líbia ha viscut diverses etapes de caos i guerra civil. Actualment el país està fracturat entre l'oest i l'est. L'oest, amb capital a Trípoli, és la seu del govern reconegut internacionalment amb suport de l'ONU. L'est, on s'han produït les inundacions, té una altra capital de facto, Benghazi. El general Khalifa Haftar, un antic comandament de l'exèrcit de Gaddafi, controla l'est del país amb el suport de Rússia, França i Egipte, entre d'altres. En aquesta part de Líbia s'hi concentren bona part de jaciments de petroli i estan desplegades des de fa anys forces del grup Wagner. Cèlia Cernadas.
De la situació a Líbia n'hem parlat amb Mary Fitzgerald, que és una de les expertes en el país de més prestigi internacional. Li ha dedicat, de fet, una dècada d'investigacions i va viure el 2014. Fitzgerald ha treballat per a diversos think tanks internacionals i ha publicat també diversos llibres sobre el país àrab. Fa poc va ser a Barcelona convidada per l'IEMET. Un dels grans problemes de Líbia, recorda Fitzgerald, és que no s'ha aconseguit consens per celebrar eleccions des de fa anys i que l'ànsia democràtica dels libis contrasta amb l'immobilisme de les elites del país.
L'últim cop que Líbia va celebrar eleccions va ser el 2014, és a dir, fa gairebé una dècada. El Parlament escollit és el que encara és vigent. És un Parlament molt disfuncional i això ha creat molta frustració popular. Molts libis creuen que, malgrat la pressió de l'ONU, és poc probable que es facin aquestes eleccions en un futur immediat, simplement perquè els actors polítics libis de l'estat quo actual no estan disposats a fer el que cal per permetre aquestes eleccions.
Amb els anys i després de la revolta popular del 2011, Líbia ha anat recuperant les exportacions de petroli fins als 1.000 milions de barrils diaris. Però el problema és la gestió d'aquests recursos.
Líbia té les reserves de petroli més grans d'Àfrica, però molts libis veuen que no s'estan beneficiant de la riquesa de recursos del seu país. I això es nota de moltes maneres al llarg dels anys. Talls de llum crònics, augment dels preus dels aliments, qualitat dels serveis molt pobra i un estat general d'inestabilitat política i d'inseguretat.
Precisament, aquest és un dels grans reptes.
La vida quotidiana per molts libis és realment una lluita. És una lluita per la inseguretat que pateixen, tant a la seva zona local com a nivell nacional, malgrat que està en vigor un alto el foc des de l'octubre del 2020. Però encara hi ha molts grups armats i actors armats per tot el país alimentant aquesta sensació d'inseguretat.
Segons Fitzgerald, la guerra d'Ucraïna només ha enfosquit encara més aquest panorama. Primer, perquè Líbia ha quedat totalment fora de les prioritats i l'agenda internacionals. I segon, perquè depenia del gra de Rússia i Ucraïna per garantir-se els estocs necessaris d'aliments.
Són les 10 i 8 minuts d'un punt del nord d'Àfrica a un altre punt del nord d'Àfrica, d'una catàstrofe a una altra. El rei del Marroc, Mohamed VI, ha visitat avui a Marràqueix alguns ferits pel terratrèmol que va sacsejar divendres aquesta ciutat i una zona de les muntanyes de l'Atlas. Segons l'últim balanç, ha provocat 2.901 morts i 5.530 ferits. Mentrestant, els equips de recerca continuen buscant supervivents als pobles que estan aïllats per carretera i l'ajuda i l'assistència sanitària als afectats va arribant a les poblacions devastades. Enviats especials al Marroc, José Antonio Muñoz i Montse Poblet, bona nit.
Hola, bona nit.
En quin punt de l'operació de rescat ens trobem?
Mira, el repartiment d'ajuda als pobles, on encara no es pot arribar per carretera, s'ha generalitzat amb helicòpters, que també estan evacuant ferits, perquè, malgrat que s'està treballant molt a les carreteres, encara hi ha molts trams tallats o bloquejats per les pedres, i com us hem anat explicant aquests dies, hi ha pobles on ni en condicions normals s'hi pot arribar amb vehicles. A les zones més pròximes a l'epicentre també hi estan arribant els equips de rescat internacional. Aquest matí hem vist com els bombers de Qatar baixaven carregats de material d'un autobús i se n'anaven corrent amb un avió militar cap a Talakin Yaqub, un dels punts on es pot arribar per carretera i des d'on l'exèrcit decideix cap a on envia cada equip. Ara bé, el temps per rescatar gent en vida s'està acabant perquè les cases de tova, fetes de fang i de palla, s'han desfet amb el sisme i, a diferència del que passa amb les de ciment, deixen pocs espais perquè la gent que hi ha quedat atrapada pugui salvar-se. Ens ho explicava Meritxell Cascan, infermera de l'equip de bombers voluntaris que van arribar ahir aquí i que encara estan esperant autorització per desplegar. desplegar-se.
El terratrèmol de Síria i Turquia s'han trobat persones al cap de 10 i 12 dies. Aquí potser no tindrem tanta sort, però potser en 5-6 dies podem trobar persones. Aquí les construccions són de dos pedres i és més difícil que tinguin espais perquè la persona visqui.
Heu visitat també un dels hospitals de campanya que s'han muntat a la regió de Luz. Què us hi heu trobat?
Doncs mira, hem anat en concret al que hi ha en el poble d'Asni, on també hi ha un dels campaments per la gent que s'ha quedat sense casa. És un hospital de campanya on estan arribant els ferits menys greus que s'evacuen dels pobles que hi ha més amunt, d'aquests on tot just ara arriben els equips d'emergència, però també gent que necessita medicines, que té ferides lleus o que no refà del xoc psicològic d'haver perdut la casa, la família, etc. Avui l'afluència de gent ha estat constant i, de fet, en menys de 24 hores de funcionament han atès més de 500 persones amb patologies diverses que ens detallava el coronel Yu Kanuf.
Constatem una afluència de ferits amb ferides com fractures a les extremitats, a la cara, al tòrax. També hem rebut infants i persones grans que necessitaven suport psicològic per ajudar-los a remuntar en aquesta etapa difícil.
Aquesta tarda el rei ha fet la seva segona aparició d'aquesta crisi. El varen veure en una reunió de treball en què va anunciar ajudes pels damnificats, va ordenar el desplegament de l'exèrcit i va decretar 3 dies de dol. I avui l'hem vist a Marràqueix. Mohamed VI ha visitat els malalts que hi ha a l'hospital que porta el seu nom, on l'han rebut amb aplaudiments, i ha donat sang. Entre els damnificats, ni una crítica al monarca, només paraules d'agraïment. La sensació que tenim és que és algú que està per sobre de tot i de tothom i a qui la població atribueix tot el que s'està fent bé. Cap retret, almenys, que nosaltres hàgim escoltat.
Molt bé, doncs, Montse Poblet i José Antonio Muñoz, moltíssimes gràcies per la vostra feina. Bona nit.
Vinga, bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Poc més de 2 minuts i seran 11:15 de la nit. A Espanya, la discussió política segueix girant en bona part al voltant del concepte d'amnistia. Mentre el PSOE continua negociant amb els partits independentistes, el Partit Popular dispara contra Sánchez i contra la llei d'amnistia que condiciona la investidura. Avui José María Aznar ha fet una crida a la mobilització social en cas que s'arribi a un acord. Anem cap a Madrid, Jordi Brascó.
L'expresident del govern espanyol ha acusat els dirigents socialistes d'haver perdut el nord negociant una amnistia que, segons diu, legitima l'atac sobiranista contra la integritat d'Espanya. Aznar ha cridat a files tots els constitucionalistes per fer front a aquests temps que ha qualificat de dramàtics, unes paraules que han indignat la Moncloa.
Espanya acumula energia cívica i massa crítica nacional para impedir que este proyecto de deconstrucción constitucional, de disolución nacional, se consume. Tiene que plantar cara.
Resulta de absoluta gravedad que un expresidente del gobierno haga este tipo de declaraciones que se parecen más a comportamientos antidemocráticos y golpistas que a los propios de un expresidente.
Sentíem la portaveu del govern en funcions, Isabel Rodríguez. Aznar no ha estat l'únic pes pesant del PP que ha parlat avui. També hi ha dit la seva Isabel Díaz Ayuso, que a més de confirmar que assistirà a la manifestació de Societat Civil Catalana contra l'amnistia, ha negat que Catalunya sigui una nació i s'ha referit al procés com un negoci. En resposta a Ayuso, Pere Aragonès ha piulat que la ignorància és molt atrevida.
Malgrat aquest foc creuat, la Moncloa presumeix d'haver rebaixat la tensió a Catalunya i assegura que, per això, la manifestació d'ahir va ser menys massiva que les de fa uns anys. Fons del govern espanyol reivindiquen la via del diàleg per seguir resolent el conflicte polític i justifiquen així l'acostament del PSOE a Junts per investir Pedro Sánchez. Madrid, Albert Prat.
L'executiu espanyol ha agafat la fotografia d'ahir per vantar-se de la seva estratègia. A la Moncloa estan convençuts que l'independentisme ha anat a la baixa perquè Sánchez ha reconduït el conflicte polític i no només fan servir la manifestació de la Diada com a termòmetre, sinó també les últimes victòries del PSC a les urnes. El govern espanyol ha superat l'11 de setembre, una data marcada en vermell al calendari, convençut que va pel bon camí per entendre's amb els independentistes.
És el moment de la política, de continuar des de el diálogo en una senda que nos permita seguir avanzando y seguir progresando.
És la ministra portaveu Isabel Rodríguez, que avui, per no trepitjar ulls de poll que compliquin les converses amb Junts, ha evitat dir, com fins ara, que Puigdemont ha de retre comptes als tribunals.
El gobierno, por supuesto, mantiene el máximo respeto a la justicia, a los poderes y al poder judicial, pero al gobierno le corresponde hacer política.
Des de la Moncloa insisteixen, però, que fins que Feijóo no perdi la seva votació, no començaran formalment les negociacions amb els independentistes.
Doncs mentre que la Moncloa evita la confrontació amb Junts, la Fiscalia, que depèn del govern espanyol, manté el pols amb els dirigents que són a l'estranger.
Sí, la Fiscalia del Suprem ha demanat al jutge que investiga el procés, Pablo Llarena, que reactivi l'ordre de detenció internacional contra l'exconseller Lluís Puig, recordem-ho, processat per l'1 d'octubre pels delictes de desobediència i malversació. Les anteriors euroordres contra els líders que són a Bèlgica van quedar en paper mullat quan va entrar en vigor la reforma del Codi Penal.
I avui, l'endemà de la Diada, s'ha reproduït el xoc d'agendes polítiques entre el govern i l'ANC. Pere Aragonès ha emplaçat l'Assemblea a passar de desitjar la independència a treballar per fer-la efectiva. El president de la Generalitat ha parlat per als micròfons del matí de Catalunya Ràdio, Martí Ferrero.
Aragonès ha respost a la disjuntiva d'independència o eleccions que li ha tornat a plantejar l'Assemblea. Assegura que el govern ja treballa per la independència explorant totes les vies que puguin conduir a obtenir el reconeixement de la comunitat internacional. I ha advertit que sense aquest reconeixement aixecar la DUI seria paper mullat. En canvi, des de l'ANC continuen dubtant de la determinació dels partits independentistes. Aragonès i Dolors Feliu, presidenta de l'entitat, han tornat a exhibir les seves diferències en declaracions a Catalunya Ràdio i Ràdio Televisió Espanyola, respectivament.
És que no és una qüestió de proclamar-la i prou, és a dir, podem sortir al balcó 15 vegades. La qüestió és com es fa efectiva. I per fer efectiva, insisteixo, reconeixement internacional.
Però sí, s'ha de desitjar fer-la, això està clar, no? Desitjant-la zero tampoc no es fa. Nosaltres ahir la gent va sortir al carrer per dir que sí que la volen fer.
Més discrepàncies. Feliu assegurava ahir que l'Assemblea està a punt per impulsar una llista electoral cívica al marge dels partits. Aragonès li ha replicat que no és el que li convé a l'independentisme, però que si ho fan servirà per mesurar els suports de cadascú.
Són les 10 i 17. Atenció a les dues següents notícies perquè tenen elements sorprenents. Un policia nacional imputat per les càrregues policials de l'1 d'octubre del 2017 denuncia ara que va ser víctima d'agressió sexual per part d'una votant, Arnau Maimó.
A la denúncia presentada al jutjat 6 anys després dels fets, la gent relata que una dona d'uns 60 anys el va agafar pel coll, el va immobilitzar i li va fer un petó no consentit a la boca. El policia demana que s'identifiqui aquesta dona i que se li imposi un ordre d'allunyament. Com a prova aporta un vídeo d'Al Jazeera que va captar el moment a les portes del Departament d'Educació. Segons la gent, els fets van passar en un ambient d'extrema violència ambiental i la intenció era provocar desordres generalitzats. El portaveu del Sindicat Unificat de Policia, Jacobo Rodríguez, descriu així els fets.
Le agarró del cuello tirando bruscamente porque tiene que doblar la espalda. Se puede apreciar perfectamente en el vídeo. Le agarra del casco y tira fuertemente hacia él para darle un beso sin ningún tipo de consentimiento por su parte.
Des del govern, la portaveu Patricia Plaja destaca que la denúncia no s'hagi presentat fins ara.
És, si més no, sorprenent que sis anys després, i en el context en el que ens trobem, que fa setmanes que estem parlant d'un tema molt greu en el que hi ha hagut un petó no consentit per part del president de la federació, una jugadora de la selecció espanyola, surti precisament ara aquesta notícia.
Els fets denunciats llavors estaven tipificats com un abús i no com una agressió i ja haurien prescrit.
Ja hem explicat la primera, ara la segona, perquè també ha estat notícia la detenció d'un noi de 25 anys a Madrid acusat d'agredir sexualment una reportera de televisió mentre feia una connexió en directe per a la cadena 4, Cèlia Forment.
Els fets han passat a prop de la plaça Tirso de Molina de Madrid, quan el jove s'ha adreçat a la periodista Isa Balado del programa En Boca de Todos i li ha tocat el cul i els cabells mentre li preguntava per quin canal treballava. De seguida, el conductor del programa li ha preguntat en directe si l'acabaven d'agredir sexualment. Ella ho ha confirmat i ha recriminat l'actitud al jove, que s'havia quedat palplantat al costat.
Por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, de verdad me tienes que tocar el culo. Estoy haciendo un directo y estoy trabajando. máximos, joder.
Pero voy a llamar a la policía.
De verdad, me gustaría que me dejaras trabajar.
El cas ha tingut molt de ressò les últimes hores perquè el vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials. També ha generat indignació entre companys de professió de la periodista. Entre altres institucions, el Col·legi de Periodistes de Catalunya ha condemnat els fets.
Sí, el degà Joan Maria Morros ha explicat al Catalunya Nit que la visibilitat que ha tingut el cas pot marcar un abans i un després en el sector de la comunicació.
Actituds com la que hem vist en aquesta connexió en directe no es poden acceptar de cap de les maneres. I és molt positiu que s'hagi interromput la connexió per denunciar el que ha passat, especialment perquè encoratja que altres situacions similars no es repeteixin i que si es repeteixen es denunciïn immediatament. Des del Col·legi de Periodistes de Catalunya ens ho prenem molt seriosament i recordem que a principis d'any van posar en marxa un punt lila que atén tot tipus d'assetjaments en què es puguin trobar les i els periodistes.
També hi ha hagut indignació i missatges de suport a la periodista per part de polítics, com la ministra d'Igualtat, Irene Montero, que ha recordat que els tocaments no consentits són violència sexual.
I afegim encara una altra dada i xocant. Gairebé una de cada tres cirurgianes de la sanitat pública del Regne Unit ha patit agressions sexuals per part dels seus col·legues. Ho denuncia una investigació que publica el British Journal of Surgery, feta a partir d'una enquesta amb més de 1.400 professionals. Algunes d'aquestes doctores, Adrià Atardi, asseguren que fins i tot han patit aquestes agressions mentre treballaven al quiròfan.
Sí, és el cas d'una metgessa que explica com un company li va enfonsar el cap entre els pits per eixugar-se la suor. Quan ella li va oferir una tovallola, ell li va respondre que era més divertit així. Una altra cirurgiana assegura que un col·lega es va refregar contra ella mentre tenia una erecció, dient-li que així la notaria millor. D'altres han patit tocaments a diferents parts del cos mentre eren al quiròfan i fins a 11 professionals narren directament experiències de violació al seu lloc de treball. Davant la gravetat dels fets, la ministra de Ciència, Investigació i Tecnologia del Regne Unit, Michelle Donnellan, ha insistit en una entrevista a Sky News que cal denunciar aquestes situacions.
Demanaria a qualsevol persona, sigui del sector que sigui, que si és víctima d'abusos sexuals o de qualsevol mena d'abús, ho denunciï. Estic segura que el ministre de Sanitat s'ocuparà del cas i mirarà què més s'hi pot fer.
Tot i així, la majoria de dones encastades admeten que no han denunciat perquè creuen que això podria perjudicar la seva carrera i perquè no confien que les autoritats prenguin mesures contra els agressors, que a més solen ser superiors jeràrquicament a les víctimes. Com deia en Manel, l'enquesta diu que una de cada tres cirurgianes britàniques han patit agressions sexuals per part dels companys, però encara més, dues de cada tres han patit assetjament sexual a la feina.
Avui a Jerusalem, la Roser Oliver Olivella ha seguit tot el dia allò que allà han qualificat com el dia del judici a Israel. I és que la Cort Suprema del país ha començat a escoltar els raonaments jurídics d'aquells que demanen acabar amb la llei del govern Netanyahu, que proposa limitar el rol dels jutges en les decisions de l'executiu. Explica'ns-ho, Roser.
Per primera vegada a la història d'Israel, el Tribunal Suprem haurà de decidir si invalida una de les 13 lleis anomenades bàsiques que en aquest país on no hi ha una Constitució actuen en substitució de la Carta Magna. El que està a examen és l'esmena a una d'aquestes lleis quasi constitucionals aprovada el juliol per la majoria de dretes de la Knesset. L'esmena anul·la la doctrina de la raonabilitat. Això vol dir que li retira al Suprem la capacitat de revocar decisions governamentals que el Tribunal estimi no raonables. Diverses organitzacions de la societat civil van presentar un recurs perquè consideren que si s'elimina el control judicial, el govern tindrà les mans lliures per abusar del seu poder. Per la seva banda, l'executiu assegura que el Tribunal Suprem no pot entrar a discutir una llei bàsica aprovada pels representants del poble. Alguns membres de la coalició fins i tot han amenaçat de no acatar el dictamen si el tribunal els tomba l'esmena. Aquesta és la primera llei de la controvertida reforma judicial que de moment ha tirat endavant. La tensió és tan gran que els jutges han hagut de rebre protecció addicional. La decisió del tribunal no se sabrà fins d'aquí a unes setmanes.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Hi ha un lloc on viuen les paraules.
Viuen les paraules.
Teixides per veus.
Teixides per veus.
Amb seda.
Amb seda.
Amb cuir.
I espart.
I espart.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Totes les paraules.
Allà on sempre podràs tornar.
Nova temporada de Catalunya Ràdio. Ens movem, canviem. I amb tu...
I amb tu... Comencem.
Som 3CAT.
Condis, Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida.
Que gran està l'Andreu.
Aquest any ja comença la universitat.
Com passa el temps.
Per cert, què farem amb la casa dels pares?
El millor és que la lloguem. Podem trucar al Lloguer Segur, que ens garanteixen el cobrament de la renda sempre.
Lloguer Segur. Més de 21.000 propietaris satisfets ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
Naturgy, Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida.
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història? Vine a la setmana al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Un moment d'atenció, sisplau.
Vull ser actriu.
Només el 2% dels actors aconsegueixen viure del mundillo.
Us he de dir que sou uns bèsties, uns salvatges, i un faresta.
Què hem de fer? Rondirà!
Després de conèixer els últims candidats, ho tenim tot a punt per començar l'auca del senyor Esteve.
Tens una oportunitat. La vols aprofitar? Doncs fes-ho bé.
La Puntual, el càsting, segona part, a TV3, dimecres a la nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
3 minuts per arribar a 11:15. El cost de la vida s'ha tornat a encarir el mes d'agost, impulsat per la pujada dels carburants i els paquets turístics. Alguns aliments han donat un descans a les butxaques dels consumidors, tret de l'oli d'oliva, que continua pels núvols. Carme Montero, què passa amb l'oli que no para de pujar?
Doncs no para, no. Ja el paguem un 52% més car que fa un any. La sequera i dues collites dolentíssimes expliquen aquest augment de preus. I en el cas dels carburants, la raó és la pujada del cost del barril de petroli als mercats internacionals. Tot plegat fa que al mes d'agost l'IPC hagi pujat dues dècimes respecte al juliol i l'anual ha quedat al 2,5%. Per productes es mantenen els preus estables de la llet, el formatge i els ous, i baixa la fruita.
Els productes que tenen l'IVA reduït s'han estabilitzat. Per alguns, la solució seria, per frenar l'escalada de preus, abaixar l'IVA a més aliments?
Sí, aquesta és la proposta precisament de la patronal Pimec, però l'organització de consumidors Facua assegura que més de la meitat dels productes que tenen l'IVA rebaixat, al contrari, s'han encarit. Per tant, el seu portaveu, Rubén Sánchez, defensa que cal intervenir al mercat.
La gran subida de precios no tiene respuesta del gobierno. Realmente aplicar una bajada del IVA no es una respuesta contundente. Precios que han subido un 50, un 80, incluso por encima del 100% en cerca de dos años, que se le bajen 4 o 5 puntos porcentuales no representa volver ni de lejos a la situación anterior. Hay que intervenir el mercado, hay que fijar topes a los precios, topes a los márgenes de beneficio.
Facua posa el preu de l'oli d'oliva extra com a exemple i denuncia que alguns supermercats especulen amb el preu en diferències. El pots trobar al Manel fins a 4 euros de diferència per litre per una mateixa marca segons l'establiment on en compris.
Déu-n'hi-do. Doncs pendents també dels euros, aquells que vulguin tenir un nou iPhone, perquè la companyia Apple ha presentat avui el seu nou dispositiu.
iPhone 15 and iPhone 15 Plus, now with Dynamic Island, an incredible...
I la gran novetat és que els nous models de l'iPhone 15 incorporaran per primera vegada un connector USB-C, un canvi substancial que Roger Segura, la companyia, es veu obligada a fer per exigències de la Unió Europea.
Sí, perquè aquest connector USB-C serà obligatori a Europa com a carregador universal a partir de finals de l'any que ve. D'aquesta manera, la companyia nord-americana diu adéu al port Lightning, el connector propi que va estrenar el 2012. Així ho anunciava aquesta tarda la vicepresidenta de màrqueting d'Apple, Kayan Dranz.
L'USB-C s'ha convertit en un estàndard universal. Activa la càrrega, la transferència de dades, la reproducció d'àudio i vídeo. Ara, el mateix cable podrà carregar el Mac, l'iPad, l'iPhone i els AirPods de segona generació.
El nou iPhone 15 estarà disponible en dues mides, 6,1 i 6,7 polzades, i es vendrà a partir de $799. Els usuaris podran escollir entre 5 colors, negre, blau, verd, groc i rosa, i el gran atractiu dels nous terminals serà una nova càmera principal de 48 megapíxels. Una altra de les grans novetats de la companyia nord-americana arriba amb la sèrie 9 del rellotge Apple Watch, que es podrà controlar amb un doble toc amb els dits sense tocar la pantalla.
Espiem ara que hi trobem darrere les cortines del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, que ha presentat la seva 56a edició, i l'Àlex Giralt Robert ja ens pot explicar més o menys com sonarà aquest Festival de Sitges. Sabem que hi haurà un reconeixement especial per al barceloní Juan Antonio Bayona. Què més?
Doncs bé, com deies, jo diria que el festival més o menys sonarà així.
This is Bella.
Va, va.
Bella.
I també, Manel, sonarà una mica així. Són dos dels plats forts. El primer que hem sentit és el tràiler de Pobres Criatures, del grec Yorgos Lanthimos, una relectura femenina de Frankenstein que s'ha endut el Lleó d'Or del Festival de Venècia. I el segon, en japonès, res a veure, és la pel·lícula de samurais Kubi. La dirigeix el nipó Takeshi Kitano, que fa 20 anys ja va guanyar el certamen de Sitges amb un altre del mateix gènere.
També es considera plat principal una pel·lícula d'animació nipona.
Sí, El Chico y la Garza, de Hayao Miyazaki. En aquest cas són així. És un llargmetratge semiautobiogràfic que ha arrasat el Japó amb una particularitat. Es va estrenar sense cap mena de promoció, ni tràilers, ni imatges, ni tan sols sinopsis. Una estrena totalment oposada a la de La bala de Dios.
Hello?
És l'última entrega del director nord-americà Nick Cassavetes i està basada en fets reals. Explica la història d'una secta satànica que segresta nens.
Sons que prometen molt en aquest festival de cine de Sitges, que vol reconèixer també la figura de Juan Antonio Bayona.
Sí, el cineasta barceloní, fill predilecte del certamen, rebrà un premi honorífic per la seva trajectòria i vinculació al festival. Aquesta és la banda sonora de la seva última pel·lícula, La Sociedad de la Nieve. Film que es projectarà també al festival. Completaran els premis honorífics Hideo Nakata, referent del terror japonès, Phil Tippett, geni dels efectes visuals, Jan Harlan, mà dreta de Stanley Kubrick, i el convidat ja anunciat, Lee Unkrich. Unkrich va ser un dels muntadors i directors puntals de Pixar. Té dos premis Òscar per Toy Story 3 i Coco. Tot plegat, Manel, arrencarà el 5 d'octubre i s'allargarà fins al 15, i des de l'organització ens avisen que encara tenen guardada alguna sorpresa.
Doncs jo ja me n'he apuntat moltíssimes. Moltes gràcies. Passen 3 minuts de 2:15 de la nit, hem passat per molts llocs, hem explicat moltes històries, diversos països, però sempre diem que n'hi ha alguna que no ens hi cap. I què no ens hi ha cabut avui, Sergi?
Doncs avui un concurs, atenció, de mandrosos que es fa a Montenegro. Resulta que aquest any hi ha 7 competidors que aspiren al títol de ciutadà més mandros del país. I per aconseguir-ho han de superar el rècord de l'any passat, quan el guanyador va estar 117 hores ajagut. Això ja ho han fet, perquè els 7 concursants d'aquest any ja porten més de 20 dies fent mandres, més de 480 hores, i segons diuen, estan decidits a continuar ajaguts fins a aconseguir aquest títol tan gandul.
Quin luxe de concurs. A mi no em fa cap mandra, però dir-vos que Ian Wilmut, l'embriòleg britànic que va clonar per primer cop un mamífer, ha mort als 79 anys, i avui el David Guzmán ha tingut accés a la carta que li ha escrit des de la seva cel·la la criatura, la famosa ovella Dolly.
Estimat pare, fa molts anys que preparo mentalment aquesta carta, concretament des del 2003, que és quan jo mateixa vaig traspassar. Que hagis mort tu també ara vol dir que ens tornarem a veure per aquí dalt, i per tant et convé saber quin passi dona. Quan passis a buscar les claus, no t'espantis si Sant Pere et mira malament. No és res personal, és només que ni tu ni jo tenim gaire bona fama. El motiu és evident, però com que la ràdio demana redundància, te'l faig explícit. Quan jo vaig néixer a l'Institut Roslin, el Totpoderós no li va fer cap gràcia que un mortal el suplantés en la seva condició de gran creador, sobretot considerant que ell les ovelles les va il·luminar el sisè dia, i tu el 1996 de l'era cristiana. Sàpigues, per tant, que per culpa teva sóc l'ovella negra del paradís. En qualsevol cas, dona gràcies de venir a viure al regne celestial, perquè he sentit que els pares de la intel·ligència artificial, que també són heretges i suplantadors, aniran directament a l'infern. Al cel, en canvi, tenen reservada una feina interessant, la clonació d'ànimes sensibles que sàpiguen reciclar, que facin servir pronoms febles i que no contaminin. I, si us plau, pare, fes bé la feina o ens acabaran esquilant els dos. Una abraçada bovina, la teva Dolly.
I ara fem una mica de turisme. A Catalunya, la Sagrada Família i PortAventura, que just avui escoltàvem aquesta notícia de la possible venda de l'empresa, continuen encapçalant els rànquings dels llocs més visitats. També són un gran reclam el Parc Güell o el Camp Nou. Aquest tipus de llocs són els que les ciutats pretenen que els turistes vegin, però també hi ha rutes més fosques que transiten per llocs on es pretén que els turistes realment no hi passin, és a dir, els llocs que normalment estan amagats. Per exemple, llegia aquest cap de setmana que a Nova York ja hi ha les primeres rutes que transiten pels circuits que fan les rates de la ciutat. Aquí, Marta Cristià, també hi ha activitats turístiques fora dels circuits habituals.
Sí, per exemple, les putirrutes. Unes rutes per la història de la prostitució als carrers de Barcelona que ha creat l'actriu Violet Ferrer, amb el suport de la companyia de teatre Tiriditrans Trans i la cooperativa Trama. Van començar al gener. Nosaltres hi hem anat, i amb el Luis Ángel Alonso, el tècnic del Catalunya Nit, n'hem fet un resum.
Pues el objetivo de la ruta es ponerle a la gente la realidad en la puta cara. Porque no sabemos, o sea, la gente no puede saber de todo. No puede saber de los problemas del colectivo trans, no puede saber de puterío. Y entonces, pues con la cosa de la historia, pues denunciar la situación que sufrimos las prostitutas, ¿vale? La cuestión es echar abajo el imaginario colectivo.
Així comencen al Passeig del Born les putirrutes, un recorregut per la història de la prostitució a Barcelona des del segle XVII fins a l'actualitat. I les fa la seva creadora, la Violet Ferrer.
He sido prostituta 5 años a pie de calle en el Camp Nou. Y además he trabajado 10 años para las principales entidades de Barcelona. Yo voy a hablar desde mis privilegios de blanquita española, en la que hay muchas más realidades, gente migrada, racializada. Quiero decir, eso lo tenemos que también tener en cuenta. Durante toda la ruta, en ningún momento hablo de trata y explotación. En todo momento hablo de trabajadoras sexuales. Podemos empezar en Matusalén, que ya se iba de putas, pero no empezamos en el 17, porque había que empezar en algún momento, y si no, esto sería una ruta gitana que ya varios días, porque imagínate. ¿Tenéis ganas de salseo?
Com veieu, aquestes rutes barregen reivindicació i humor, però també molta història ben documentada. La primera parada és al carrer de les Mosques, on hi ha una de les poques carasses que encara hi ha a Barcelona. Unes cares esculpides a la pedra dels edificis després de la Guerra dels Segadors i que indicaven als soldats on eren els prostíbuls. Seguim caminant i ens aturem al carrer Mirallers, on aprenem coses sobre la relació de les prostitutes amb l'urbanisme de la ciutat.
Pensar que nosotras hemos sido un colectivo diana perseguido durante siglos. Eso hace que tengamos una mirada muy distinta hacia la calle. Eso y que es nuestro puesto de trabajo. Por ejemplo, ¿por qué creéis que siempre se representa una prostituta en una esquina?
Ver claro, por todos lados, ¿no?
Porque es una posición estratégica. Yo puedo ver si viene la autoridad desde allí puedo escaparme. Si estoy a mitad de calle, estoy vendida. ¿Qué hago si me persigue una calesa, una lechera, un coche? Correr, muy bien. ¿Por dónde? Por la calle más estrecha para que se tengan que bajar del coche y yo me pueda zafar. ¿Veis cómo también tiene otro sentido? Al final yo voy a buscar un puesto para trabajar donde haya una calle estrecha o haya una esquina.
Al públic, unes 25 persones d'edats i perfils força diferents, no pregunta gaire, però la Violet sap que els temes més morbosos acostumen a agradar i els intercala amb els històrics.
Esto que yo estoy trabajando viene a Selena, que la Selena y yo éramos como hermana. Parecíamos Bacaraya, rubia y yo la pelirroja. Y bueno, me dice, nena, que hay reunión, vente. Yo flipando, que por ahí power o algo. Ha sido la única reunión en la historia que yo he vivido en la calle. Que si nos reuniéramos más, otro gallo cantaría, ¿eh? Era la época de cambio de pesetas a euros. ¿Queréis saber cuánto cobramos?
Durant la ruta, que consta de 9 parades i dura unes 2 hores, a més de moltes dades històriques, van sortint més moments que només coneixen les prostitutes que els han viscut, com aquesta reunió o com el que la Violet anomena la conquesta del Camp Nou, del qual no farem cap spoiler. Seguim avançant i també veiem marques físiques del seu pas per la ciutat, com forats als marbres d'una porteria, fets a base de repics de talons per cridar l'atenció dels clients, per fer-se passar fred.
Los hemos hecho las putas con nuestro trabajo, nuestra resistencia, con nuestras violencias.
I durant la putirruta, clar, també hi ha reivindicació i explicacions sobre la situació actual del col·lectiu i els principals problemes a què s'enfronten, com, per exemple, l'accés al món laboral.
En mi caso tengo estudios superiores, ¿no? Pero a lo mejor otra compañera mía a la calle puede decir, nena, yo ya tengo 20 cursos de cocina, no me hace falta un curso de cocina 21. O sea, hace el trabajo hacia afuera, porque el problema está con las empresas, con la sociedad. Pero ¿qué pasa? Que el trabajo con las empresas y con la sociedad no da subvenciones ni dinerito. Entonces, no sé si es que no se enteran o no les conviene, pero siguen sin hacer ese trabajo hacia afuera, que es realmente el que necesitamos, porque nosotras estamos preparadas.
La penúltima parada és a la Rambla de Barcelona, i aquí la Violet s'acaba de posar el públic a la butxaca amb un gir de guió.
Paramos aquí porque tenemos que hablar de Stonewall. Stonewall, que en el año 69 se barrió en Nueva York, donde Silvia Rivera se intentaba echar de un bar, se niega y a partir de ahí surgen unos disturbios que duran varios días y encabezan Marsha P. Johnson y Silvia Rivera. Se celebra el 28 de junio, el Día del Orgullo LGTBIQ+, porque se cree que es la primera manifestación por los derechos del colectivo. Pues no, ¿cómo os quedáis si os digo que la primera manifestación fue, bueno, aquí no, en la Rambla Santa Mónica en el año 31?
Va ser de les Carolines, que és com s'anomenaven a l'època els homes travestis.
Era habitual ver hombres transvestidos por la calle, pero no estaban incorporados a la vida laboral. Fíjate que han pasado 100 años y seguimos igual. Entonces, ¿cómo se buscaban la vida los chaperos y hombres transvestidos? Mira, os voy a enseñar una foto. Esto es una Vespasiana. Eran los urinarios públicos que habían a principios del siglo XX.
I el motiu de la manifestació? El tancament dels urinaris l'any 31 per la corrosió provocada pels pixums. Sense urinaris no tenien un lloc on treballar i aquesta manifestació, la primera del col·lectiu LGTBIQ+, segons explica la Violet, es coneix gràcies a l'escriptor francès Jean Genet, que ho explica en el seu llibre Diario de un ladrón.
Jean Genet un dia paseando por la Rambla ve una marcha fúnebre y eran las Carolinas que se habían vestido de plañideras. Entonces habían salido desde Paralelo, bajado la Rambla hasta la estatua de aquel señor extractivista, girado a la izquierda, y depositado un ramo de flores rojas como diciendo, nos habéis matado el trabajo, cabrones, ¿ahora qué hacemos?
Tirar a terra l'imaginari col·lectiu. Això és el que la Violet diu que pretén al principi de cada ruta, i sembla que ho aconsegueix.
A mi m'està semblant, primer, que ho fa de manera molt divertida i de més, i a més que m'està fent reflexionar molt.
Pues dicho esto, vamos a la última parada. Oh.
Doncs Marta, si algun dels nostres oients vol participar en una d'aquestes putirrutes, com ho ha de fer?
Mira, ha d'anar a Instagram i seguir els perfils de Tirditrans Trans o Violeta no és un color, que és el perfil de la Violet Ferrer, i si no tenen xarxes poden adreçar-se a la cooperativa Trama. Però que ho mirin amb temps, perquè quasi cada setmana s'esgoten totes les sessions que oferten.
Molt bé, també hi ha una altra via, que és connectar-se a la nostra pàgina web, que allà hi tindrem tota la informació. Moltíssimes gràcies.
Fins ara.
Ahir vam tenir programa especial sobre la Diada. Els dilluns és el dia que habitualment ens visita el nostre far esportiu, Toni Padilla. Aquesta setmana li hem mogut la visita a dimarts, però el tema el mantenim. Volem parlar de com els clubs esportius van entrant en el món de les ofrenes florals a Rafael Casanova. Toni Padilla, quin va ser el primer club i quan van fer la primera ofrena?
Mira, el primer és el Barça, que curiosament no neix com a club polititzat, al final és sobretot Joan Gamper i un grup d'estrangers que volen jugar a futbol, que posen un anunci a la premsa i comença com a tal. Però es polititza molt en aquesta època, 1910, aquesta dècada, en què el país viu un moment realment de revolució en tots els sentits, hi ha la campanya a la Mancomunitat, i aquí el Barça viu una divisió interna, perquè és poc conegut que el Barça va haver un moment que va ser presidit per persones que catalanistes no en tenien res, especialment un militar que es deia Peris de Vargas, que va arribar, va tenir moltes males arts per arribar a la presidència i va arribar a dir la famosa frase "el Barça soy yo". El van fer caure, i qui el va fer caure i qui llavors va començar a treballar de bracet amb Joan Gamper serien els primers empresaris i socis de clara tendència catalanista molt vinculats a la Lliga Regionalista. El 1916, per exemple, és el primer cop que trobem una senyera catalana presidint les oficines del club. Aquell mateix any arriba la presidència en Gaspar Rosés, que seria militant de la Lliga Regionalista. Es comença aquest any, per petició també d'en Joan Gamper, a escriure les actes del club en llengua catalana, i en aquest sentit, el 1918, dins la famosa campanya a la Mancomunitat, Gamper diu que el Barça ha de donar suport a la petició de més autonomia, i a la Veu de Catalunya, que era el diari de la Lliga Regionalista, s'escriu la famosa frase, era: "En adherir-se oficialment i per escrit a la petició d'autonomia feta pels ajuntaments de Catalunya, el miracle fou cosa d'un instant. D'un club de Catalunya ha passat al Futbol Club Barcelona a ésser el club de Catalunya". A tot això no té resposta la pregunta de quan comença a portar les flors.
És en aquesta època, no? Entenc.
Just després, el 1919, amb la presidència de Ricard Graells, tenim documentada la primera ofrena floral del Futbol Club Barcelona.
Ara apel·lo als oients a veure qui em sabria dir quina és aquesta cançó. Temps. És l'himne del Barça.
El primer documentat. D'aquesta dècada dels anys 10, parlàvem d'aquest senyor Peris de Vargas. És un himne que va ser composat per un militar gallec de Lugo que estava destinat a Barcelona, que li agradava el futbol i va entrar i va crear aquest himne, del qual durant molt de temps es sospitava que tenia lletra, i les va descobrir farà una dècada precisament a Mondoñedo, un poble de Lugo, i una lletra en llengua castellana perquè l'havia escrit una persona que era gallega. És a dir, aquest Barça dels anys 10 tenia moltes tendències polítiques a dins, però s'imposarà la corrent catalanista i es canviarà l'himne, per exemple, el 1923. En aquest cas s'inaugura el primer himne en llengua catalana, que és la lletra la va ficar l'escriptor Rafael Poch, i la música és del mestre Morera, que és el mateix autor de La Santa Espina i Baixant de la Font del Gat.
A veure com sona. Una mica de Baixant de la Font del Gat hi ha aquí, eh?
Sí, té una miqueta, ja, ara pujarà.
Va ser gaire sorpresa veure clubs esportius o un club esportiu com el Barça fent una ofrena floral?
No del tot, perquè era un moment en què la societat estava molt polititzada i, per tant, tothom prenia partit. Però bé, és cert que el Barça és el primer. Aquell 1919, l'any de la primera ofrena, hi ha una altra segona entitat esportiva que deixa flors, que és el Club Muntanyenc, que ha acabat més o menys arribant als nostres dies transformat a Club Muntanyenc de Barcelona. Però el primer club de futbol és el Barça el 1919 i, a més, fa aquests passos endavant com el primer himne en català del 1923, que és just l'any que arribarà a la dictadura de Primo de Rivera. Era un moment, per tant, en què el catalanisme pujava i des de Madrid, senyors uniformats, això no els agradava.
Avui en dia ja veiem tot de clubs que fan ofrenes. Quan comencen els clubs a dir "hi hem d'aparèixer d'alguna manera o altra per davant de Rafael Casanova"?
L'any 23 és un any clau perquè la diada va acabar amb batussa, amb ferits, va ser molt polititzada i de fet acabarà donant pas a la dictadura Primo de Rivera, i aquell any tenim documentats diferents clubs esportius que participen, clubs de natació, d'atletisme, l'Europa, per exemple, de la Vila de Gràcia participa, és a dir, ja comença a ser habitual el 23, però el 23 la dictadura Primo de Rivera s'atura, tornarà als anys 30 en què diferents clubs esportius també ho faran, pot tindre curta durada i a partir serà sobretot a final als 70, en què començarà a ser normal que totes les entitats s'acostin al monument a presentar el Fernà Floral. És també quan comença a fer-ho l'Espanyol, per exemple, quan comença a fer-ho també el Joventut de Badalona, i serà molt més habitual. Ara és una imatge molt, molt, molt comuna, però cal recordar aquestes dates. 1919, primera del Barça, 1923, la darrera en democràcia abans de la dictadura de Primo de Rivera, que acaba malament, que acaba amb incidents, i aquí sí que hi ha molts clubs esportius que participen, entre ells sempre el que havia estat el pioner, que era el Barça.
I encara una data molt important per la història de l'esport a Catalunya. Dilluns que ve, Toni Padilla al Catalunya.
Em fiques pressió, ara.
Fins la setmana que ve.
D'abraçada.
Catalunya nit. amb Manel Elias.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Senyores i senyors, bon dia.
Són les 8.
És que Catalunya Ràdio és més que ràdio.
Els 40 anys de Catalunya Ràdio.
Debat acalorat.
Del que hem tingut aquí.
Gràcies per ser-hi i per molts anys.
El partit a la TDT.
Notícia d'última hora.
40 anys descobrint. 40 anys informant. 40 anys entretenint. Compartint, explicant, escoltant. 40 anys avançant. I seguim caminant plegats per arribar més lluny. Perquè el futur ens espera.
CaixaBank, Noel, Don Simón i Naturgy. 40 anys formant part de Catalunya Ràdio, formant part de la teva vida. Torna Coralina, la serventa amorosa, la comèdia de la Perla 29. Text de Carlo Goldoni en direcció d'Oriol Brogi.
Una comèdia fresca per acomiadar l'estiu.
Del 12 al 29 de setembre al Teatre La Biblioteca.
Entrades a laperla29.cat.
L'empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Que et cuida? Una operadora? Segur que si truco em deixeu escoltant cançonetes i parlant amb robots cap quadrats.
A Som Connexió no parlaràs amb màquines, parlaràs amb persones que t'escolten.
Ah, tira! Les operadores volen fer trinco-trinco, encolomar històries i permanències.
Si vols, truca i comprova-ho. Som Connexió, telefonia conscient.
A que truco? A que truco?
Noel, Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida.
Galetes Birba, Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Al Catalunya Nit intentem parlar sempre tan bé com podem i ens hi ajuda l'Olga Clapés. Quina paraula ens portes avui, Olga?
Hola, Manel. Ens hem volgut fixar en l'ús que fem de la paraula crim.
Ai, ara ja m'has posat nerviós, eh? N'hem dit alguna de tan greu que som uns criminals o és que... A veure, ja estic patint,
No, només usos lingüístics. Tranquil, que jo no entro en detalls, i no tindrem advocats per aquí.
Molt bé.
El que et vull explicar és que la paraula crim només apunta cap a l'autor, no pas cap a la víctima, eh? Per això no direm mai el crim de, i llavors el nom de la víctima, o la referència a la víctima. Per exemple, si diem el crim de l'indigent del parc, voldria dir que l'indigent és l'autor del crim, però si el que volem dir és que és la víctima, aleshores diem la mort violenta de l'indigent del parc o la mort de qui sigui.
Importantíssim això que dius i que crec que és una errada que fem sovint els periodistes. Aleshores, si hi ha un cas que sentim molt, com per exemple el crim d'Helena Jubany, això estaria mal dit, no?
Exacte, hauríem de dir el cas de la mort d'Helena Jubany o la mort d'Helena Jubany, sempre el punt de vista aquest de l'autor, no de la víctima.
Rosa Peral estudia noves demandes contra Netflix per El cuerpo en llamas, la sèrie de la plataforma sobre el crim de la Guàrdia Urbana.
El cuerpo en llamas, la sèrie de la plataforma sobre el crim de la Guàrdia Urbana estrenada...
Hi ha casos que l'encertes gairebé vulguis o no, per exemple, el crim de la Guàrdia Urbana.
Sí,
perquè sí que és una
localització i no hi ha problema.
Clar, i és Guàrdia Urbana que en teoria assassina a Guàrdia Urbana en principi, per tant aquest no té tanta complicació. Moltíssimes gràcies.
Vinga, som-hi.
I aquest és el tempo del temps, la cançó que Tomàs Molina ha escollit per fer la previsió per demà. Per què has escollit aquest tema i quin és?
El Michael Jackson de Nen Petit, és que és de veu de Nen Petit.
Boníssim.
És el Michael Jackson cantant el Rock Robin.
És
I el temps està en rock, eh? I és que no sé si estic excitat, no excitat. Parla, de fet, dels animals, dels ocells, i de com estan també excitats i movent-se. I és que serà una setmana... De fet, ha començat ja la setmana amb aquesta situació d'inestabilitat, amb ruixats, amb tronades. Avui ha fet més de 30 litres a Olot i ha fet mal en algun punt del Rosselló, també cap al Maestrat. Ha fet també allò, algun problema tot al voltant de Castelló. Per tant, és excitació i alhora precaució, perquè continuarem així les properes hores. Ara, no deixes que no deixes de ser rock and roll, això, eh?
Sí, sí, doncs deu ser això del temps, que sí que hem sentit algú excitat en aquest informatiu avui. Ara ja tenim l'explicació. Doncs
tempestes, eh? Alerta, eh? Les tempestes aquesta nit a les comarques de Girona, i demà passat continuen els ruixats i les tronades, i sempre amb l'ullet posat al cel i l'orella a Catalunya Ràdio.
Exacte, i demà, de nou, aquí Tomàs Molina amb els seus temes musicals. Fins demà, Tomàs.
Fins demà.
Minuts i seran les 11, i en Sergi Molero, que ens porta dues bones notícies, reservem l'última pel final, sobre la llengua catalana. Quines
perquè
són?
Avui també pot ser un gran dia, com sempre recordem el Catalunya Nit. Dues bones notícies. La primera, HBO Max s'ha convertit en el primer proveïdor de vídeo que ha creat una col·lecció específica, Manel, amb totes les pel·lícules o sèries que té disponibles en català. Tingueu en compte, si l'usuari té la interfície en castellà, la llista es diu en català, i si la teniu en anglès, doncs es diu Catalan Content. Clicant en aquest enllaç, doncs l'usuari accedeix al recull de produccions catalanes o doblades al català del catàleg d'HBO Max, que són ja més d'un centenar, eh? O sigui, es van afegint a poc a poc. I pel que fa als jocs de taula, el Departament de Cultura de la Generalitat ha obert una nova línia d'ajuts per incorporar-hi el català. Té una dotació de 150.000 euros, en concret. Les subvencions van adreçades a les empreses catalanes de distribució i comercialització de jocs. Les poden rebre tant jocs que siguin originals en català com també títols que siguin traduïts, eh? I també fins i tot textos multilingües, com ara les pròpies instruccions del joc. I això és important també, no només el joc, sinó tot el que envolta els jocs de taula. Per tant, dues bones notícies per acabar aquest dia al Catalunya Nit.
Molt bé, doncs ara aquell tram que nosaltres considerem sagrat, el tram final del programa. Time to let it go, it won't let go of me. Hanging by a thread, cutting the cord and then falling back into the black, 'cause if I don't... De vegades, les persones que lluiten per aconseguir un somni aconsegueixen fer somiar molta altra gent. Ara escoltareu un creador convençut que gràcies a que avui ha tingut un gran dia, aviat, si voleu, us farà gaudir també a vosaltres.
Em dic Àlex Rigola i sóc director d'escena. I avui és un dia molt especial per nosaltres perquè obrim una nova sala de teatre a la ciutat de Barcelona, un nou equipament cultural al barri de Badal Sants, i serà un teatre que tindrà la característica que serà molt petit, on hi haurà molta proximitat entre espectadors i els intèrprets. Grans actors, grans actrius, que els tindreu molt, molt a prop, fent sobretot teatre de text. Amb grans títols de la literatura, a través d'autors com Thomas Bernhard, Pier Paolo Pasolini o Henrik Ibsen, però també amb una nova formada d'autores, com són la Aina Tour o la japonesa Aki Shimazaki. Si us ve de gust aquest tipus de teatre, us animem a que vingueu al Badal i ens feu un vot de confiança. Estem segurs, segurs que us agradarà. Bona nit.
Us desitgem que demà tingueu vosaltres també un gran dia. Nosaltres intentarem fer-vos el més agradable aquí a les 10 de la nit. Aquest tram final del programa és per als qui fem el Catalunya Nit com or. Sona Like Gold, de Ben Joy, i aquesta setmana li cedim l'última paraula.
Hey listeners, this is Vance Joy. I hope you've enjoyed tonight's edition of Catalunya Nit. To see you out is my song Like Gold. Okay, molt bé, bona nit. Oh, when you see me high, if you need
between the lines. Now look at where we are, everything we've done. Starting out with just one. See me high if you need me, babe. That's the way it was, but that's history.